Perspectiva. Obrim l'agenda del mes.
A l'agenda d'arquitectura per aquest mes de setembre us hem fet una tria d'esdeveniments molt diversos. Alguns són cites habituals d'aquestes dates que han aconseguit esquivar les limitacions de la pandèmia i es podran celebrar amb certa normalitat, com és el cas del Barcelona Gallery Weekend o el Rebuild, el Congrés d'Arquitectura Avançada i Construcció 4.0. D'altres són exposicions i esdeveniments nous i efímers. Començarem pel Barcelona Gallery Weekend. Maria Rovira.
Doncs sí, és la sisena edició d'aquest festival de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat que promou l'art contemporani a la ciutat amb la participació de 28 galeries que fan coincidir l'esdeveniment amb la inauguració de noves exposicions per la temporada i aprofiten per organitzar trobades de professionals del món de l'art a banda dels prop de 60 artistes que protagonitzen el programa.
Això sí, amb una especial cura per les condicions de seguretat que requereix el control de la pandèmia i, per tant, defugint els esdeveniments d'altres anys que implicaven concentracions de molta gent. Això implica dues coses. D'una banda, el trasllat de debats a l'àmbit virtual i, de l'altra, la dilatació de les dates del festival, com és el cas de l'Arco Gallery Walks, que són visites guiades i es distribueixen entre els dies 19, 20 i 26 de setembre.
En l'àmbit de les visites guiades, una novetat d'aquest any és la ruta de galeries per famílies. Un altre esdeveniment col·lateral és l'Art TVT, que per tercer any consecutiu pretén acompanyar i assessorar el públic interessat a iniciar-se en l'adquisició d'obres d'art, incentivant el contacte amb col·leccionistes experimentats.
I el programa d'adquisicions també en marxa des de l'any 2017 i que en aquest cas s'adreça a fundacions i empreses privades. Trobareu tots els detalls sobre les rutes, les trobades amb artistes, les exposicions i els esdeveniments programats a l'Hospitalet de Llobregat a l'adreça web barcelonagalleryweekend.com.
Per anar fent boca, us suggerim la intervenció de l'artista brasiler Laercio Redondo al pavelló Mies van der Rohe. El més simple és el més difícil de fer. Una cita organitzada per la Fundació Mies van der Rohe i Anna Mas a Projects, on es fusionen fotografia, escultura i ambientació sonora per reflexionar al voltant de tot l'espai, la memòria, oblidats que queden entre la construcció i la reconstrucció del pavelló. Laercio Redondo fa temps que crea, seduït per l'arquitectura, la ciutat i els espais urbans, amb obres com The Glass House, el 2008, Memory from Brasilia, l'any 2012, Façat, l'any 2014, o Detour, de l'any 2015.
Para mí es muy interesante de pensar ese pabellón que existe por un periodo muy corto de tiempo y que después desaparece y que vuelve a existir en 1986. Y así que me gustaría pensar las cuestiones de esos dos pabellones, todo lo que sucedió en medio en la historia, para intentar de traer nuevas preguntas que puede nos ayudar en el presente a pensar el pasado, más también el futuro. Así que, más o menos, en líneas generales, mi trabajo consiste de impresiones de fotografías del pabellón original, también de fotografías del pabellón ahora, también de monocromos pretos que son revelados con el movimiento del cuerpo del espectador durante la exposición. Junto a eso, también voy a presentar un audio que es un texto que yo escribí y que trazan un poco esas cuestiones que para mí son un poco borradas o un poco interesantes de intentar de hacer nuevas conexiones o de encontrar una nueva manera de también mirar el pabellón ahora en el presente.
La intervenció de Laercio Redondo al pavelló Mies van der Rohe s'inaugura dimecres 16 de setembre a les 7 de la tarda i la podreu visitar fins al diumenge 27.
Perspectiva.
Tot seguit, dimarts 29 de setembre, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, a Diagonal Mar, s'inaugura la tercera edició de Rebuild, el Congrés Nacional d'Arquitectura Avançada i Construcció 4.0.
A debat i exposició, nous materials i solucions, tecnologies emergents, els sistemes constructius més innovadors en conferències i trobades amb promotors, constructors, arquitectes, enginyers, instal·ladors i interioristes. Aquest any, a més, amb una especial dedicació al sector de la fusta i uns premis als millors projectes en innovació, interiorisme, digitalització, construcció sostenible i construcció industrialitzada, amb el suport del Green Building Council.
Ignasi Pérez Arnal és el director de Rebuild.
Tindrem quatre foros en paral·lel funcionant des de primera hora fins a l'última. Cada sessió té una durada d'una hora i cada hora tens quatre possibilitats diferents, de quatre continguts diferents, de quatre debats diferents, de quatre presentacions diferents. Això implica que són al voltant de 80 i escaig sessions diferents, i més de 250 ponents de països com Brasil, com Romania, com Polònia, com Anglaterra, Itàlia. Hi han diferents presentacions de projectes europeus i de publicacions que es presentaran sobre temes tan interessants des del nostre punt de vista com el digital twin, com el tema del concepte de la construcció industrialitzada, la presentació de l'Offsite Construction Hub, o sigui, coses que s'estan preparant des de fa un any. Ja portem a 5.400 inscripcions, o sigui, algo que nosaltres pensàvem que a la gent li costaria molt registrar-se. Els registres són superiors als de l'any passat. Jo suposo que també pel fet de que no s'ha celebrat cap esdeveniment presencial i físic. Al final, quan tots hem estat confinats durant molt temps a casa, el primer que hem tingut ganes de fer ha sigut sortir. A nivell professional ens passa el mateix. Què tens ganes? Pues, de veure noves propostes, veure nous materials, nous sistemes, noves tecnologies que tinguis que aplicar, no? Per als nostres clients, als nostres usuaris, als nostres habitants de les ciutats i industrials del sector productiu que ens envolta, requereixen d'aquestes millores constants.
Com us dèiem, s'inaugura dimarts 29 de setembre, de bon matí, i estarà en marxa durant 3 dies, fins dijous 1 d'octubre. Trobareu l'ampli ventall de cites programades a la seva web, rewildexpo.com.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.
Anem ara fins a la seu de Barcelona del COAC, d'on us recomanem dos esdeveniments. En primer lloc, una jornada sobre arquitectura i salut que pretenen analitzar el present de l'arquitectura en la seva capacitat d'afrontar els reptes de salubritat i benestar, que no pas perquè no fossin coneguts, sinó perquè ara han quedat abruptament projectats en aquest present, requereixen de solucions immediates.
Són tres jornades que miren de plegar experts i professionals tant del sector públic com del privat per tal de posar en comú les experiències i impulsar canvis en la introducció dels criteris tècnics i arquitectònics que calen per establir aquestes condicions de benestar. Es duran a terme durant 3 dilluns consecutius, sempre a les 4 de la tarda, concretament els dies 21 i 28 de setembre i el 5 d'octubre.
Primera jornada, la de dilluns 21 de setembre, dedicada a espais d'oficines, aules educatives i equipaments sanitaris, amb Maite Mínguez, del Departament d'Educació, Lluís Dalmau, de l'àrea d'implementació de les tècniques de gestió d'immobles i serveis vinculats a la Generalitat de Catalunya, Ramon Torrents, del despatx PSP, altament especialitzat en arquitectura hospitalària, i Marcel Benedito, director de la revista Distrito Oficina.
Segona jornada, dilluns 28 de setembre, dedicada a l'habitatge, amb el director de l'Incasòl, Albert Civit, Ricard Santamaria, director de House Espais Saludables, un representant de l'Agència de l'Habitatge i la cap de secció de Viure de la Vanguardia, Sílvia Angulo.
Finalment, l'última jornada, ja dilluns 5 d'octubre, dedicada a l'espai públic, la mobilitat, la visió de gènere, els factors contaminants i els processos de naturalització, amb l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla, Marta Aviada, tècnica gestora de projectes del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, Míriam García, que és investigadora i docent en matèria de naturalització d'entorns urbans, i Antoni Ribas, del diari Ara.
I com us dèiem, un segon esdeveniment al COAC de Barcelona. En aquest cas, una exposició. Clàssics del disseny de proximitat. Fins al 27 de setembre, de la mà de la cooperativa Jordi Capell, amb el suport de l'Arxiu Històric.
Sí, peces històriques de producció local, caracteritzades totes elles perquè es continuen produint encara avui dia i les tenim considerades com a clàssics del disseny. En aquesta expo les podem conèixer més a fons, acompanyades de fotografies, croquis i retalls que en fan referència. Ens ho ha explicat la seva comissària i alhora presidenta de la cooperativa, l'arquitecta Eva Serrats.
Nosaltres a la Capell, com a cooperativa de consum, ven objectes de disseny. Li hem donat molta importància, o li estem donant molta importància en posar sobre la taula el concepte de proximitat, perquè nosaltres mateixos ens adonem que hem de tenir una responsabilitat ambiental, que el concepte de proximitat, per exemple en alimentació, ja ha calat, no? La gent entén que les coses que es produeixen en proximitat són més sostenibles, i en canvi en el món dels objectes de disseny aquest pensament està com socialment més allunyat, no? No és tant el costum comprar una cadira, una làmpara que l'hagi pensat algú pròxim. I obrir aquest debat passa per tornar a posar junts els agents a sobre la taula, no només aproximar-nos als dissenyadors i dissenyadores, a les escoles, als professionals, sinó fer un pas una mica més enllà i mirar el nostre territori i veure realment què som capaços de produir, perquè sí que veiem que un teixit molt ric industrial que teníem està més dèbil i que un potencial de dissenyadors ho estan tenint molt difícil per posar en el mercat productes fets localment, fets de proximitat, senzillament per una qüestió de competitivitat, no? Què hi podem fer nosaltres com a cooperativa? Doncs posar el tema sobre la taula i generar les accions per tornar a parlar una mica els uns amb els altres.
Molt bé, juntament amb aquest debat, doncs un seguit d'exposicions que heu anat programant a partir d'ara, i bé, ara aquesta primera inclou una selecció de dissenys que pràcticament ens traslladen a tota la trajectòria al llarg del segle XX, no?
Sí, el que hem volgut fer és començar la conversa amb una exposició que li fa de detonant, no?, i que ens situa en context històric. Clàssics, li diem, clàssics de proximitat, molt conegudes pel nostre col·lectiu, però en canvi creiem que molt desconegudes per la societat en general, no? I que aquesta col·lecció de peces que hem seleccionat, peces des del 1920 fins a l'actualitat, té la rellevància de que totes elles són peces supervivents, són peces que efectivament avui en dia encara es produeixen. Gràcies a que hi ha una editora que ha reeditat la taula del Jujol del 1920, avui en dia algú pot adquirir una taula del Jujol del 1920, no? Hem fet aquesta selecció de diferents peces que són clàssics, que tots les coneixem a dins del nostre col·lectiu, però que en canvi que creiem que de portes en fora no tant, no suficientment, no? Jo crec que el paradigma clar és del Miguel Milà, la làmpara, la TMC i la TMM, que la té moltíssima gent a casa seva del nostre col·lectiu, diguem-ne, de professional i de dissenyadors, com les vas veient trencades senzillament perquè ningú sap obrir-la i tancar-la, no? Van estirant el cable fins a... I això és senzillament perquè no es coneix d'una manera... El seu gran invent, la seva gran gràcia, no està extès, no?
Bé, en tot cas, successives edicions d'aquestes expos, imagino que tindran un caràcter més monogràfic i més centrat en la producció actual, no?
Clar, això serveix per obrir la conversa.
Això és un tast per començar, no?
Sí, és a dir, que ens situen la història, ens deixen l'actualitat fent una crida a no només als dissenyadors i dissenyadores actuals, sinó també a tota la cadena de producció que ve darrere, de començar a treballar d'una manera més efectiva, és a dir, que puguem començar a ofertar de nou un disseny de proximitat que sigui factible, no?
Sí, perquè imagino que trobarem sectors creatius molt diversos que poden anar des de la joieria, el material d'oficina, no?
Sí, clar, justament és això. Sectors diversos els tenim al voltant de l'àmbit cooperativa. El pas següent ara és aquesta proactivitat, no? És a dir, posem-nos en contacte els que dissenyem i els que produïm per aconseguir productes que els puguem fer funcionar, no? I això passa això per escoles, passa per parlar amb professionals, per parlar amb indústria, per parlar amb editors i anar fent bullir l'olla perquè generi unes sinergies i passin totes aquestes coses.
Perfecte, Eva Serrats, doncs encantats que ho vinguis a explicar la perspectiva de Catalunya Ràdio i el que et dèiem, a mesura que aneu renovant aquestes diverses exposicions, anirem parlant dels continguts.
Adéu. Perspectiva.
I acabem l'agenda d'arquitectura per aquest mes de setembre a les comarques de Girona, amb Art i Gavarres, el Festival de Land Art i Paisatge de la Serra de les Gavarres, que arriba a la seva tercera edició i es pot visitar fins a final d'any, o, de fet, eternament, fins que la natura acabi engolint aquestes 16 creacions escampades pels municipis que descansen a redós de la serralada: Girona, Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà, Mont-ras, la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
Són espais d'on s'extreien minerals i que ara estan en desús, com ara la Pedrera de la Morera a Mont-ras. Allà hi ha dues obres que suren sobre l'aigua que ara omple l'espai. Una d'elles dels artistes Pont de Carós, dos cubs fets amb canyes i salzes que intenten recrear els blocs de pedra que s'extreien de la zona. Un dels autors és Joan Ferrer.
Quan hi ha una activitat en un territori per part de l'home, moltes vegades es crea una ferida, un espai on es canvia el paisatge. I un cop l'home l'abandona, la mateixa terra regenera aquest espai i el torna a integrar en el seu entorn. no ho fa mai amb el mateix material, perquè d'aquí van treure pedres i la terra no torna a posar pedres, però sí que surt aigua, llavors al voltant s'hi crea vegetació de ribera.
O a l'estany de Cruïlles, on Marc Sallarès vol recordar l'abocador que hi havia en aquest espai i tots els problemes mediambientals que va provocar. Com a particularitat d'aquesta tercera edició, a causa de la pandèmia, tots els artistes que intervenen són locals. Us convidem a entrar a la web del festival, artigabarres.cat, i consultar les 16 intervencions amb les quals us podeu traçar una ruta de mitja muntanya a la vostra mida.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.